proporcionalitat a l'hora d'adoptar mesures per combatre aquesta malaltia. L'aparició d'aquests casos, amb 5 morts i uns 250 infectats, ha convertit Itàlia en el país europeu més involucrat en la lluita contra el Covid-19 i ha disparat alarmes a Brussel·les. La principal por és que els governs dels 27 països membres decideixin unilateralment suspendre Schengen i tancar les seves fronteres. D'altra banda, destaquem que ja se saben els noms de les 14 persones, concretament aquesta és la xifra total, que participaran aquest dimecres a la primera trobada de la taula de diàleg. Per la part catalana, 8 seran Quim Torra, Pere Aragonès, Jordi Puigneró, Alfred Bosch, Elsa Artadi, Marta Vilalta, Josep Maria Jové i Josep Rius. I en representació del govern espanyol ja es coneixien Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Carmen Calvo, Salvador Illa, Manuel Castells i Carolina Darias. Seguim repassant l'actualitat a aquesta hora per destacar que es jutja des d'avui si Julian Assange és extraditat del Regne Unit als Estats Units en una vista que durarà 10 dies, 10 anys després de la filtració de Wikileaks. Al maig acabarà la vista oral, durarà, per tant, més dies. De moment, aquesta setmana són les primeres sessions i podrà recórrer la sentència dues vegades a tribunals superiors. En plana cultural, l'Auditori de Barcelona, al carrer Lapan, acull un concert amb el Carmina Burana, interpretat per la Banda Municipal de Barcelona, la Coral Sant Jordi i altres grups corals, a les 8 d'aquest vespre. I recordem que es poden recollir entrades per a l'acte 100 la Creu d'aquest diumenge a les 6 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, a 5:45 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i diàleg. Els dilluns t'esperem a Missió i Vocació, on aprofundim sobre la raó de ser de les persones i del propòsit de les empreses en el seu entorn. De dilluns a divendres, a 5:45 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Alzheimer, Parkinson, fibromiàlgia, danys cerebrals... Tens inestabilitat al caminar o poca mobilitat o problemes cognitius? Truca al 93 532 52 88 i demana cita amb els especialistes de Memory Center. Neuropsicologia, neurofisioteràpia, realitat virtual, Perfetti, logopèdia... Tecnologia d'última generació en un espai reconfortant. Valoració gratuïta als oients de Ràdio Estel. 93 532 52 88. Rosselló 154 de Barcelona. BCN Memory.com. Ràdio Estel. 25 anys amb tu. I tu, quan pots triar, què escoltes?
Jo, Ràdio Estel.
Sempre?
Cada matí. No falla. Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Salut per a tots. És dilluns i passen uns minuts de les 5 de la tarda. Vostès tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. El fem cada dilluns a Ràdio Estel. Ens disposem a dedicar 30 minuts a parlar de salut. Ho fem amb professionals de la Fundació Puigverd, especialistes en urologia, nefrologia i andrologia, com avui, que per deferència de la Fundació Puigverd ens acompanya un professional de la intel·ligència emocional aplicada, un programa dedicat a les persones que volen estar ben informades i amb una bona salut. Tot això serà a l'hora de la Fundació Puigverd. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matoses i Raúl Delgado. A la direcció i producció, la Susana Armengol. I a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Com sempre, abans de començar, escoltem un consell.
La falta de desig sexual, conegut com a trastorn de l'interès, excitació sexual en les dones i com a trastorn de desig sexual hipoactiu en els homes, consisteix a mantenir un baix nivell o absència de desig i interès sexual que repercuteix de manera notable tant en el nostre benestar com en la nostra relació de parella, si n'hi ha. La persona que ho pateix està més distreta que no pas activa i és més espectadora que participa en el curs de la seva conducta sexual. Habitualment sol presentar-se un descens o absència de fantasies o pensaments sexuals eròtics que provoquen un baix nivell d'excitació o plaer sexual durant l'activitat sexual mateixa la majoria de les vegades. La persona que ho pateix sol estar menys receptiva als intents de la parella per iniciar l'activitat sexual o bé manté un baix o absent interès per autoestimular-se.
Avui parlarem de la intel·ligència emocional aplicada. Concretament, parlarem de les culpes i pors. Veurem què és sentir-se o ser culpable. També coneixerem què són les pors i per què tenim por. Amb què ens pot ajudar i a qui pot ajudar la intel·ligència emocional? Per contestar a aquestes preguntes, avui ens acompanya el senyor Chanos Rius, expert en intel·ligència emocional aplicada. Ponències, acompanyaments, laboratoris d'intel·ligència emocional aplicada. Chanos, bona tarda i benvingut i gràcies per estar aquí.
Bona tarda i gràcies a vosaltres.
Bé, doncs, si et sembla, comencem per parlem de les pors. Què és la por? Què és tenir por?
Aviam, per mi hi ha dos tipus de por. La por intrínseca al ser humà és una emoció que ens alerta d'un perill i que té a veure amb que antigament, fa milions d'anys, sí. Si la bèstia era grossa, fugíem, si la bèstia era petita, caçàvem i menjàvem aquell dia. Aquesta és aquesta por que encara està dins de l'ésser humà, està als gens de l'ésser humà. El que passa és que avui dia, quan parlem de la por, no parlem d'aquesta por. Poques persones, afortunadament, al món occidental, arribaran a tenir moments de sentir aquest tipus de por. La por que nosaltres treballem molt i la que ens referim avui al programa és la por que és una terribilització de pensaments o de fets. És a dir, ens diem a nosaltres mateixos que una frase, algú que ha passat, és terrible i no ho puc suportar. Per tant, entrem en estat de vulnerabilitat, entrem en estat de debilitat i ens percebim a nosaltres com incapaços de resoldre allò.
Janos, per què serveix la por? Per què serveix tenir por?
Sempre per alertar-nos. És a dir, quan sentim por, el primer que podem pensar és que algú no tenim resolt. És a dir, perquè la pregunta pot ser, per què tenim por? És a dir, què ho fa que tinguem por? Sí. Com és que tenim por? Perquè, mira, el cervell utilitza exactament els mateixos camins neuronals, això ho diu la ciència, per la por que per la confiança. Per tant, sí. Si sabem això, tindrem present que quan estem a la por, nosaltres hem decidit anar a la por, i quan estem a la confiança també ho hem decidit. Quan jo a les ponències pregunto què hi ha més enllà de la por, hosti, tothom m'ho sap dir. El túnel, el pou, és negre, és fosc... Bueno, tothom hi té un adjectiu. Quan jo pregunto què hi ha més enllà de la confiança, ningú. És molt curiós.
És curiós. És dolenta la por? És dolent tenir por?
Bueno, no. És a dir, amb la mesura que nosaltres sapiguem gestionar-la, no deixa de ser una emoció que ens avisa d'algú, per tant, no és dolenta. Totes les emocions no són ni bones ni dolentes, són. Llavors, l'acceptació de la realitat és el que ens acosta al benestar. És a dir, si jo sento por... Aviam, per exemple, tu saps que jo he tingut atacs de pànic i els últims que vaig tenir eren a l'Índia. Sí. No és un gaire bon posto per tenir atacs de pànic. Caient al terra, quedant-me en situació, en posició fatal, i no puguem moure perquè els atacs de pànic, unes característiques que tenen és que perds oxigen al cervell. Per tant, et quedes profundament immobilitzat. I tens por, en el meu cas, era por al meu propi comportament. És a dir, se m'ha escapat tant de les mans l'ansietat, l'estrès que tenia, que vaig tenir uns atacs de pànic molt, molt importants. Al final, si jo vaig aprendre a gestionar això via acceptació. És a dir, si quan un té por, vol sortir de la por, dir jo no vull tenir por, el que està fent és exigir-li a la ment que anul·li alguna que és realitat, alguna que està sentint. Per tant, com que és una exigència, ens somatitza i a patir més. Si en canvi entrem en preferència, que és parlar amb la por, jo fins i tot aconsello moltes persones, alumnes meus que senten por, que li posin nom, i treballem amb el nom i parlem i li donem la benvinguda, perquè no passa res per sentir por. És a dir, tenim una vergonya tremenda de tenir por, quan en realitat és una emoció, és la primera emoció humana.
Jo sé que tu, les ponències que fas i els treballs, pues, formen alguna cosa, formen quelcom per tu. Què és per tu la por?
Mira, per mi la por, com que n'he passat molt al llarg de la meva vida, per això tenia molt estrès, i com que he tingut pànic, que és més enllà de la por, i he tingut molts atacs de pànic, per mi la por és un recordatori d'allà on no vull tornar mai més. I per això em gestiono del 4 al 7. És a dir, quan estic molt feliç, en comptes d'anar-me al 10, que és l'eufòria, me'n vaig al 7, Per tant, faig felicitat cap endins, busco sempre les respostes dins. Per tant, quan estic fotut, estic al 4. Imagina't l'oficient que sóc al 4. Va? No estic mai al 0, ni al menys 10, ni al menys 20, perquè aquí ja hi vaig estar.
I això ho podem graduar nosaltres?
I tant, i tant. És una interpretació nostra de la realitat. És a dir, passi el que passi, passa una circumstància, tu decideixes si tens por o te'n vas a la confiança. Tu saps que jo ara he tingut un càncer molt brutal?
Sí.
Jo des del minut zero, i tu saps, jo vaig arribar al quiròfano profundament serè, vaig sortir al quiròfano profundament serè i segueixo estant profundament serè, sí. Perquè vaig prendre la decisió que aquest coneixement que jo tenia, que utilitza els mateixos camins neuronals al cervell, doncs anar-me al minut 1 me'n vaig anar a la confiança. I em diràs, confiança aquí? Home, confiança amb els que em van operar, confiança amb l'hospital, confiança amb la ciència, confiança en mi mateix, confiança en la vida, confiança en tot. És a dir, jo vaig dir, a mi això no podrà.
És molt cert.
Per tant, una actitud superpositiva que ha ajudat moltíssim, que la meva química ha estat molt a punt per facilitar al màxim la recuperació.
Recordo que uns dies abans de l'operació et vaig trucar per dir que tot anirà bé i em vaig donar ànims tu a mi.
Sí, molt propi.
És gran, això,
molt no? Propi. No, molt propi. Molta gent em deia, patim més nosaltres que tu.
Clar.
En tot cas, jo, amb el meu comportament, vaig fer una cosa que és molt d'intel·ligència emocional, que és vaig educar els altres com jo volia ser tractat.
Clar.
Mira, molt curiós, la meva parella, des que ens vam enterar que teníem càncer, que jo tenia càncer, no em deixava de banda ni un minut, i de sobte, al cap de 2 o 3 setmanes, em diu, Xano, és que no aniràs a passar uns dies sol a la Garrotxa que em fas habitualment. I no li vaig dir res, però vaig pensar, mira, ja està,
clar,
ja ho he superat.
Clar.
És curiós, eh? Però amb el comportament, eh? És molt important.
Xano, a què li tenim por?
Bueno, tenim por a moltes coses, però les pors més generalitzades que hi ha en aquesta societat actual, jo diria que són la por al fracàs, és horrorós, la por a l'error. Fracàs i error són intrínsecs a l'ésser humà. És a dir, l'ésser humà aprèn via assaig-error. Per tant, estem negant una altra realitat que ens fa patir molt, que és que ens equivoquem. Per tant, jo quan m'equivoco no ho nego, al contrari, ho accepto i dic, mira, m'he equivocat, doncs la propera vegada ho faré millor. I prenc una altra decisió i em quedo tan panxo, perquè he après a viure en la confiança. Per tant, tenim por, també tenim molta por al no, tenim molta por a perdre allò que hem aconseguit, perquè no ens veiem capaços de viure el present pensant que podríem tenir altres coses. I per últim, una por que és terrorífica, que és la por al ridícul, que té molt a veure amb la vanitat.
Sí.
Aquesta és molt trista perquè té molt a veure amb la vanitat. La gent tenim por de fer el ridícul.
Sí.
No sabem que la gent ens accepta tal com som i, a més, si pensen, estem amb el què diran, no?
Sí, sí, sempre.
El cony del què diran, fins els pebrots, dispensen les paraules.
No, és cert.
És que em posa dels nervis.
I fa que no siguem nosaltres mateixos.
Exacte. Vivim la vida dels altres. Vivim la vida dels altres. Per la por, el que diran. Els altres pensaran el que creguin oportú. De fet, ja ho pensen.
I si no els agrada,
és la seva opinió.
Som
la seva opinió. La meva és una altra. És a dir, tot això té molt que veure amb si m'estimo o no m'estimo. Si jo m'estimo a mi mateix, l'opinió dels altres la tinc en compte,
la llances.
Però no m'afecta.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Doncs nosaltres continuem parlant amb el senyor Xano Rius, expert en intel·ligència emocional aplicada, ponències, acompanyaments, laboratoris d'intel·ligència emocional aplicada. Tot això, el senyor Xano Rius. Xano, ens sentim culpables, però ho som?
No, en absolut.
No ho som.
Rotundament, no. Que quedi ben clar. Puc tornar a dir, sisplau?
No som
culpables de res. Sí, és cert que ens sentim culpables, però és perquè no ens responsabilitzem. És a dir, la culpa no existeix. La culpa és una maniobra de la societat que té que veure amb potenciar el càstig per dominar-nos. Però la culpa no existeix. On està escrit que existeix la culpa? Qui ho ha dit, això? M'ho vols demostrar, sisplau? Hi ha algun oient que em sàpiga dir on està escrit que existeix la culpa?
Sí.
Deixem que provoqui una mica
el personal. Sí.
No existeix la culpa. El que sí que és cert és que ens sentim culpables perquè és una emoció que ens han fet tenir molt present des de molt petits, del ventre de la mare ja l'estem patint, perquè la mare se sent culpable si anirà bé, si no anirà bé, si això, si allò, si l'ecografia, si no sé què. Per tant, vivim en un món d'inseguretat que genera molta culpabilitat. Però no existeix la culpa. Sí que existeix la responsabilitat. És a dir, si jo em responsabilitzo de la meva vida, em pregunto què puc fer per millorar aquesta situació.
Clar.
Cada vegada veuràs que és una pregunta palanca i el que fa és que el meu cervell el motiva a donar una resposta en comptes d'anar-me cap a la culpa. On va la culpa? La culpa va sempre al victimisme.
Mira, Xanos, ja que has preguntat als nostres oients si, on poden, si, que ens diguin on està escrit que la por, doncs obrirem les línies per si algun oient doncs ens ho vol dir, que sàpiga, o vol fer alguna pregunta, et vol fer alguna pregunta,
encantat.
O et vol preguntar on et pot trobar, sàpiga que ho pot fer. Marquin, prenguin nota, és el 93-409-2774. Aquest és el telèfon del programa d'avui, del directe de Ràdio Estel. 409-2774.
Anava a dir que de trucades sempre n'hi ha poques amb aquests temes emocionals, jo ho entenc, perquè ens costa, tenim aquesta por i sentim aquesta culpa. En canvi, sí que rebo correus electrònics dels oients que m'expliquen la seva situació. En tot cas, jo els convido que contesto tots els correus i ho faig amb molt bon de gust.
Pues dona'ns el correu.
Sí, doncs mira, està a la meva web. La meva web és www.chanosrius.com i el correu electrònic és chanos@chanosrius.com. Estic a la disposició de tothom que em vulgui escriure, m'ho prenc molt, molt seriosament i amb molt de rigor li donaré la millor resposta que jo sàpiga.
Ja no hi ha molta gent que se sent culpable.
Increïble. Increïble. Mira, jo en ponències, l'última que vaig fer pública, me'n recordo perquè va ser curiós, jo normalment quan dic qui se sent culpable, els ponències ja aixeco jo la mà, perquè jo no em sento culpable ara ja de res, m'hi vaig sentir durant molts anys, però una mica per fer la claca, una mica per acompanyar les persones, no? I que si ells veuen que si el ponent se sent, doncs hi ha tendència a aixecar. L'altre dia no la vaig aixecar la mà perquè estic cansat de fer veure que em sento culpable. I va passar que no la va aixecar ningú. Érem 30 persones. Total que vaig anar mirant les cares d'un per un, vaig entrar en silenci, els vaig estar mirant a tots i de sobte em vaig adonar compte que tots, absolutament tots, se sentien culpables i, a més, amb certa profunditat, alguns d'ells. Va ser un moment especialment emocional.
Culpables i culpable de què?
Exacte, sí, bona pregunta, culpable de què? És a dir, si jo em sento culpable perquè no he fet els deures, si jo em sento culpable perquè no he tractat bé algú, si jo em sento culpable perquè no guanyo el que voldria, si jo sento culpable perquè no tinc la parella que voldria, el que haig de fer és resoldre la situació, per tant, responsabilitzar-me. Torno a dir-te, mira, quan tenim el sentiment de culpa podem fer dues coses. Una, per dalt, i per dalt vol dir motivació, vol dir tirar endavant, vol dir lluita, vol dir ganes de viure. Me'n responsabilitzo? Per tant, em faig una sola pregunta, que és què puc fer per millorar aquesta situació? I per baix, me'n vaig al victimisme, el victimisme portarà la queixa, que té a veure amb la queixa a la vida, la queixa als altres i la queixa a mi mateix, i finalment a la soledat. Per les persones victimistes, finalment no podem ningú i amb ells. És a dir, al final els estem demanant o creixes, o madures, o et quedaràs aquí sol, perquè és que realment és un desgast d'energia brutal per tothom.
Ja no és quina la resposta a la culpabilitat que podem fer per sentir-nos bé. Quina resposta és?
Sempre la responsabilitat. Sempre. És a dir, quan sentim culpa, abans dèiem la por és una alerta d'un avís, d'un perill.
Sí, que passa alguna cosa.
La culpa és una alerta de que algú no tenim resolt, de que algú no hem assumit, de que algú ens fa por, de profunda inseguretat. Per tant, al final el que fem és amagar aquesta por i busquem culpar l'altre. Fixa't que sovint, quan no podem amb la nostra responsabilitat, no som capaços d'assumir-la, llavors el que fem és culpar els altres.
Clar,
fixa't que el joc sempre és igual.
És molt fàcil, això, clar.
Sí, però fixa't que sempre és igual. Sempre repetim tots el mateix patró. Com que no he sigut capaç de ser responsable, em sento culpable i li volco la pujeto aquesta culpa amb l'altre.
Bueno,
tornem a buscar la resposta fora i no dins d'un mateix. Per tant, fracassarem. Seguirem patint, seguirem fent patir i cada vegada més. Perquè el cervell ens envia pensaments que tenen que veure amb els que hem anat acceptant. És a dir, un pensament no és res més que una proposta al cervell. Nosaltres escollim si l'acceptem o no. Amb la mesura que acceptem pensaments que tenen que veure amb la culpa, que a vegades ens sentirem més culpables. El que més ajuda a sortir de la culpa és fer. El que més ajuda a sortir de la por és fer allò que ens fa por. Per què? Perquè la ment, quan fa, per això en dic intel·ligència emocional aplicada, el que fa és tirar endavant, el que fa és fer, és projectar allò que un ho pot fer. La ment s'adona compte que ho pot fer i comença a relativitzar tot allò, comença a qüestionar-se totes aquelles pors, comença a qüestionar-se totes aquelles culpes.
Ja no, les pors que tenim són pors racionals?
En absolut. Com dirien els francesos, pas dit-ho. No, en absolut. És a dir, són pors profundament, tècnicament, a més en diem irracionals, perquè tenen que veure amb terribilitzacions que han fet. És a dir, jo recordo persones que en un moment donat a la vida els hi he acompanyat i em deien, vaig sentir una frase quan tenia 25 anys i aquesta frase encara em persegueix. Vale? Després ho treballem, supera i quasi ni s'adona compte que ho ha superat. Per què? Perquè aquella frase l'associava amb la por. Havia tingut tanta por per aquella frase que l'ha associat a la por. Finalment superem la por, madurem, creixem, ens coneixem més i allò queda en l'oblit. És a dir, totes aquestes terribilitzacions són superables. La ment es diu, si passa això, serà terrible i no ho podré suportar. I ja ens imaginem que ens hem quedat sense feina, que no paguem la hipoteca, que farem el ridícul, que passaran els demés, sí. Amb què menjarem, com cuidarà la família, i ens veiem com el carpanta...
Abans que passi ja veiem el problema.
Ah, exacte, ens trobem amb el carpanta sota el pont fotre un bocata.
És clar, sí.
I tot això no passarà. Fixa-t'hi que el que succeeix és que la persona, quan sent por i la terribilitza, es fa ella, si sola, cada vegada més petita, per tant, allò que percep com a perillós, cada vegada és més gran.
És més gran.
I més real.
Clar.
I en canvi, des de fora, saps segur que allò no passarà. És a dir, passem una nit sense dormir per una terribilització i fins i tot una setmana, i a vegades un mes, i a vegades tota la vida.
Déu-n'hi-do, també han de patir aquestes persones.
Molt. Les culpes i les pors porten uns patiments immensos.
I una persona culpable, una persona amb por, si no es tracta...
Ho té difícil, perquè està repetint els patrons.
Pot anar més, això pot fer la
bola de neu? Sí, tant que sí, i tant que sí. Perquè s'acostuma cada vegada més entre el victimisme. I des del victimisme ens atrevim a tot. Des del victimisme donem portassos, culpem a l'altre... És a dir, conmigo no va. Vaja, resulta que no et responsabilitzes de la teva pròpia vida emocional. Doncs espera't a la irresponsabilitat de la teva vida emocional i veuràs el que et passa.
Recordem el telèfon del directe, el 93-409-2774. 93-409-2774, si volen fer alguna pregunta ara mateix. Com podem controlar, ja no és les pors? Es poden controlar? Les podem controlar?
Aviam, jo no aconsellaria mai a ningú voler controlar res.
Clar.
Sí que faríem gestionar, sí que faríem regular, sí que faríem governar, sí que faríem coses. Però controlar, precisament, té que veure amb el poder i control. El poder sobre les persones, el control sobre les situacions. I això no passarà mai. De fet, les persones profundament insegures, precisament el que cerquen és poder i control. I se senten molt culpables perquè no l'aconsegueixen mai. Per què? Perquè la vida no és controlable. Jo moltes vegades explico que jo, com parlo, i fins i tot ara que estic a la ràdio, jo estic mirant el carrer d'allà al fons, ¿vale? Vol dir que tot el que pugui passar entre aquella paret que hi ha al fons i jo ho tinc controlat? No. El que passa és que no necessito controlar-ho. Per què? Perquè com que confio en mi, passi el que passi, sabré donar-li resposta. I si no li sé donar resposta, tiraré d'humilitat, reconeixeré que no en sé, i que ja m'interesso pel tema i un parell de dies dono resposta. És a dir, per què ens sentim obligats a saber-ho tot? No.
Podríem dir que les pors ens poden arribar un dia a incapacitar?
No puguin... Absolutament. Són molt,
són
molt invalidants.
Poden ser incapacitats.
Molt invalidants. Molts. I la culpa també, eh? La culpa baixa tant l'autoestima que invalida absolutament. I les pors encara més. Perquè la por, quan t'acostumes a tenir por, cada vegada tens més por de més coses. O sigui, s'instal·la en tu, la por. És una emoció que s'instal·la en tu, que reconeixes, clar, i que, com que no te'n surts, doncs la mena et va enviar missatges d'aquests i t'ho vas somatitzant d'aquesta manera. És una mica el que passa amb la zona de confort que hem parlat a vegades, no?
Sí.
Si tu t'instal·les a la zona de confort, que la vida té que ser com tu vols, els altres et tenen que tractar bé, i jo haig de fer les coses perfectes, resulta que el dia que no és així, que és la majoria del temps, la realitat és diferent, un somatitza constantment i un està patint constantment. Per què? Perquè és que no ens acostem a la realitat, ens allunyem.
Clar. Què podem fer quan entrem en pànic? Perquè suposo que si una por no és tractada, pot anar, com dius, ben pitjorant.
Sí, a mi em va passar moltes
vegades. Pànic o fòbia, inclús, no?
Sí. A mi, especialment el pànic, jo la fòbia no la conec tant, però el pànic sí que la conec molt, perquè n'he patit molt, atacs de pànic.
Molt greu, ha de ser...
Sí, és dur. A més, és absolutament invalidant. És a dir, ja et dic, jo caia al terra, tenia pànic del meu propi comportament, de no saber-me gestionar, de no saber-me comportar segons l'escala de valors que jo tenia, per tant, em quedava absolutament bloquejat, sense oxigen al cervell, i allà quedava clar. Fins que no vaig aprendre a acceptar que el que sentia era por, i reconèixer que sentia por, fins que no vaig començar a posar-li nom a la por, fins que no vaig començar a responsabilitzar-me, fins que no vaig començar a liderar aquesta por, vaig fer patir moltíssim.
No ho crec. Què faríem si no tinguéssim pors? Com seríem?
Bueno, doncs possiblement no tindríem personalitat, perquè la personalitat tapa, precisament està per tapar les culpes i les pors. I llavors seríem persones amb essència, per tant faríem les coses des de l'amor. Seríem molt més bones persones, tots plegats.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd. Centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Nosaltres continuem parlant amb el senyor Chano Rius, expert en intel·ligència emocional aplicada. Ell fa ponències, acompanyaments i laboratoris d'intel·ligència emocional aplicada. També recordem el telèfon del directe per si volen fer alguna pregunta, aprofitin ara, ho poden fer, marquin el 93-409-2774, 93-409-2774.
Però què ens espanta més d'aquest món? Què és el que ens espanta? Hi ha alguna cosa...
Sí, aviam, tenim moltes pors a moltes coses, però jo crec que la por que ens fa més és la por del futur. És a dir, ens han ensenyat a garantir el futur. Per tant, a no viure el present. Per tant, molts viuen el passat, molts el futur i molt pocs el present. I
això
la mateixa
dolent,
persona...
No? Això és dolent.
Això és pèssim. És a dir, quan no vivim el present, no estem mai a la realitat. El futur no existeix, el passat ja ha passat, que no el podem canviar. Sí que el podem reinterpretar. Em sentiràs dir moltes vegades que el passat el podem reinterpretar. Jo acompanyo persones que estem reinterpretant un passat molt dur i que tinc la sort que em demanen que les acompanyi i estem reinterpretant. I com un bisturí treballem cada una de les creences per reinterpretar aquells moments. ¿Vale? Per què? Perquè al final, quan s'instal·la la por amb nosaltres, sovint som molt petits. O bé, ja més adults, passa un fet, aquell fet, el nostre ment ho percep com a terrorífic i a partir d'aquest moment comencem a sentir pors. Per tant, la por a la incertesa, la por que passarà demà, la por si serem capaços de menjar cada dia, de vestir cada dia. Clar. Això ens fa molta por.
Home, és que és un...
Si tindrà la feina, si no tindrà la feina, aquestes pors... I és absolutament irracional, eh?
Què podem fer, doncs, per combatre aquestes pors?
Acceptar la realitat, viure el present. És a dir, donar-li sentit al present. Estem molt acostumats a viure el passat o el futur, com deia, no? Que és propi de l'ego. La tasca de l'ego és aquesta, acompanyar-nos al passat o acompanyar-nos al futur. I, en canvi, no vivim el present. Quan un comença a viure el present i li dona sentit al present, és a dir, tot allò que facis que tingui sentit per tu, que sigui part de la teva missió, comença a agafar tot forma. Per què? Perquè viure el present és l'única realitat que tenim. I ara, si et fixes, i algunes vegades fora del micròfon n'hem parlat, tu sempre dius que tu estàs molt quan estàs a la ràdio.
Sí.
Bueno, és que estic a la ràdio, estic allà, i després on t'estigui, allà on t'estigui estaré. Perquè cada vegada més, amb les dificultats pròpies de la meva personalitat i del meu viatge, però jo cada vegada estic més present. Per què? Perquè m'he donat compte que és un regal de felicitat. Jo no necessito saber el futur que passarà. Ja m'ho portarà la vida.
Xano, si mirem que dius que hem de mirar endins a nosaltres,
sempre.
Podem trobar alguna cosa que ens espanti de nosaltres mateixos?
Segur que sí. Tots tenim parts negres, en diem aquestes parts fosques, que a vegades són molt fosques, que tenen a veure amb passat que no ens agrada, que té a veure amb coses que hem fet que no ens agrada, sobretot també pensaments i creences que tenim que no ens agraden, tant d'enveges com de venjances, com d'odis, com de ressentiments. Tenim molt aquí. També tenim molta vergonya de fets que ens han passat i que volem ocultar als altres. I no ens adonem compte que també forma part de nosaltres. Mira, jo tinc una frase que m'agrada molt, que explico sempre, que és a mi el passat, i val per tothom, eh? A mi el passat és el que m'ha servit per arribar on estic. I prou.
Clar.
I quan busco el passat a algú, em faig una mirada al passat, busco el millor de mi, perquè he superat situacions dificilíssimes, per cert, com tothom.
Sí, sí, sí. Clar.
Busquem el nostre propi passat empíric i veurem que totes les persones que avui estan patint molt i que ens estan escoltant han superat situacions molt pitjors que les que els està fent patir en aquests moments. Senzillament s'han tornat més vulnerables.
Recorda, ens tenim molt poc temps. Em sembla que demà passat, el dimecres, fas una ponència, no? Parla'ns-en.
Sí, bueno, un momentet.
A Pangea, no?
Bueno, sí, a Pangea, la botiga de viatges més gran del món, que és un plaer enorme, és un luxe impartir ponències en allà. El dia 29 a les 7 de la tarda impartiré una ponència que es diu que la felicitat, el títol és La felicitat és inversament proporcional a la comoditat. Queden encara, penso que encara queden algunes places, per tant, qui es vulgui apuntar a través de les xarxes socials, tant d'Instagram com de LinkedIn com de Twitter, em trobarà i trobarà el link per apuntar-se, sinó que m'escriuen un correu a mi, amb molt de gust ho faré jo.
Això serà dimecres a les 7 de la tarda.
Dimecres a les 7 de la tarda. Rambla Catalunya 23.
Demà passat.
De Barcelona.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Molt bé, doncs, Xano, t'agraïm la teva presència i t'esperem demà aquí a la tarda.
Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà.
Doncs fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Nosaltres els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 a Temps de Benestar. Demà continuarem parlant amb més temes de salut amb en Xano Rius. No s'ho perdin. Fins demà. Adéu-siau, els esperem.